Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Pop-up amb Mariola Vinarès.
Eric Besora és comandant instructor d'Airbus A320 i creador de contingut sobre aviació sota el nom A320CAT. Hola, Eric.
Hola, bon dia, Mariola.
Va, mira, et presento el Dan i la Judit, el nostre matrimoni, a qui li passen coses, no sé si de ciència-ficció o reals, però va, escolta. Hola. Aquests 3 minuts i vull que un pilot reaccioni a aquesta ficció que hem preparat.
D'acord.
Capítol 7. Autopilot.
Benvinguts a bord del vol d'Autolines amb destinació Roma. La nostra tripulació
està ultimant els detalls. T'has fixat?
En què?
Que no hi ha ningú pilotant. La cabina és buida. Tot és automàtic.
Dani, et noto el pols accelerat. Ja t'has pres la medicació? Recorda que...
Dani, hi ha un nou cas confirmat. Una dona ha mort dalt d'una moto autònoma. Diuen que podria ser un error de trajecte sospitós.
Com ho saps, això?
Ho han dit pel xat. Aquell que segueixo a la Deep Web.
Si us plau, senyora, apagui el dispositiu mòbil. Estem a punt d'enlairar-nos.
Sí, ara mateix.
Senyora, he dit ara.
Aprofita el vol per desconnectar.
No puc. No me n'enfio. El vehicle autònom que ens ha dut a l'aeroport també ha fet un parell de canvis de carril estranys i ha modificat el trajecte a última hora.
Però la pantalla del seient està connectada al sistema central, Judit. Vigila.
Mira, Dani, he trobat uns registres. Hi ha la matrícula de la moto de la notícia i la del cotxe del matí. Tots dos en el mateix llistat d'accions correctives.
I diu alguna cosa del robot assistencial de la teva mare?
Atenció, passatgers. Els avisem que haurem d'efectuar un immediat canvi de trajecte. Nova destinació. Centre de Supervisió Governamental. Els demanarem que, si us plau, cooperin amb la investigació en curs. Gràcies.
Ens estan controlant, Dani. Saben què hem trobat.
El canvi de rumb és perquè t'investiguin a tu.
Judit, si us plau, acompanyi'ns. Hi ha algú que vol parlar amb vostè.
Algú? Qui?
Sóc jo, Judit.
Mare?
No em van matar, com pensaves. Vaig acceptar que m'integressin al sistema per poder viure eternament.
Uau, som davant del primer algoritme humà de la història. Transferència de dades. Comença l'aprenentatge.
Que bo, eh? Déu-n'hi-do.
Dani, David Bagés. Judit, Alma Alonso. Veu polsera biomètrica, Mariola Dinarès. La resta de veus són sintètiques, creades amb la IA de l'empresa catalana Haidini. Guió, Emma Mussoll. Muntatge i músiques, Joan Arenyes. Producció, Júlia Estals. Direcció i presentació, Mariola Dinarès.
Pop-up.
Divulgació digital que connecta amb la vida real.
Què t'ha semblat? Perquè és el capítol 7, hi ha com molta atenció perquè estem a punt de saber al final d'aquesta ficció pop-up què passa amb la mare de la Judit. Es troben en un món que està tot la mobilitat autònoma, diríem, sense conductor. Què és el que més t'ha sorprès?
Bueno, el que més m'ha sorprès és el fet de que el mateix transport en si, no?, detectés el comportament dels passatgers i prengués decisions i en comptes de portar-los a la seva destinació, no?, els portés a un centre per investigar-los, no? Imagina't que estiguéssim en aquest cas, no?, que l'avió directament veigués el que fan els passatgers i prengués decisions soles per si mateix. Seria una miqueta curiós estar dins de l'avió, no?
Creus que és molt distòpic o ho veus un futurible?
Mira, jo penso que hi ha una cosa que és que ens hi trobem cada cop més, per desgràcia, que és que és el que es diu en rally passengers, que és bàsicament són passatgers que es comporten malament, i els tribunals de cabina tenen molts problemes en gestionar això. Als Estats Units, per exemple, estan provant de ficar una segona porta a dins l'avió perquè els tribunals de cabina tinguin un espai segur sense els passatgers. Ho veig distòpic, però en aquest cas de vigilància en els passatgers, de si algú fa malament o si algú es comporta malament, seria una superajuda per nosaltres, perquè ens podria saltar un missatget simplement dient, ei, hi ha un passatger que s'està portant malament o està fent això, desvieu-vos en algun lloc. I així no hi hauria d'anar els tribunals mateixos a fer la seva feina.
No? L'Eric Besora és comandant, instructor d'Airbus A320, és molt actiu a les xarxes, un gran divulgador amb A320cat. Gràcies. Hi hauràs IAs pilotant avions aviat?
Hi ha alguna cosa semblant, no es ben bé una IA com a tal, és en avionetes molt petites. Hi ha avionetes molt petites que tenen, per exemple, un botó en el cas de que, no sé, per exemple, es morin o es quedin incapacitats i hi hagi algun passatger. Estem parlant d'avionetes de 4 places, eh? Mm-hmm. Si hi ha un passatger darrere que pugui apretar un botó i l'avió directament intenta buscar un aeroport amb unes condicions bones i aterrar directament. Això ho fan en avionetes petites. En avions grans és molt, molt, molt més complicat. Llavors, això, el tema de l'intel·ligència artificial s'està estudiant molt, però està just començant ara, a veure quines implicacions hi poden haver en aviació, no? El que jo crec que passarà, i això sí que passarà en els pròxims, suposo que menys de 5 anys, és que comencem a veure tecnologies introduïdes dins l'avió per ajudar els pilots. No per fer-ho autònom, sinó per ajudar més els pilots, no? A prendre alguna decisió diferent o a donar millor informació de la que tenim ara. Això sí que crec que passarà.
Clar, això em recorda, per exemple, en l'àmbit de la justícia, no? Que per exemple, hi havia una pel·lícula, una mica així distòpica, però bastant real, que deien un grau de risc que, per exemple, aquella persona que està jutjada pugui tornar a delinquir, no? Hi havia com una mena de graus, de probabilitats que això passi. Sí. M'estic imaginant que és una mica un paral·lelisme, no? De dir, probabilitats que quan vagis cap allà o no sé, que la IA et doni una informació més que tu pots tenir de més a més, no?
L'Agència Europea de Seguretat Aèria té una premissa molt clara, i és que no es farà servir res amb intel·ligència artificial si en el moment en què això fallés vol dir que tingui un risc. No ficaran un sistema que pugui tenir més risc, que pugui afegir més riscos al que ja hi ha. Ara mateix amb el ChatGPT a vegades li fas fer algunes coses i a vegades et contesta bé i a vegades no et contesta tan bé, no? Llavors, jo crec que encara s'ha d'estudiar molt tot això. I a part, deixa'm fer un parèntesis aquí. Aquí hi ha un tema, a l'aviació hi ha un tema molt gros, que és que els avions no surten cada any. No és com un cotxe o com un ordinador que cada any hi ha models nous. O sigui, els avions, el 320 és de l'any 87, em sembla. Llavors, estem parlant de gairebé 40 anys en un mateix avió que encara s'està volant i està funcionant superbé, no? I encara li quedaran molts anys. Llavors, quan facin la versió nova del 320, que sí que s'ha anat renovant i fent coses diferents, però l'avió en si és el mateix. Llavors, per introduir una tecnologia nova a dins d'un avió ja fet, costa molt, i costarà molts anys, i es necessitaran molts anys per certificar-ho. Llavors, no és una cosa així d'un dia per l'altre.
Bueno, excepte que ho faci Elon Musk, no?
Bueno, sí, però al final Elon Musk pot tenir les seves idees de mira, doncs fem un avió nou i que funcioni totalment autònom, però si els reguladors no ho veuen clar, no podrà volar.
L'Agència Europea de Seguretat Aèria ha publicat les últimes setmanes el marc base per estudiar projectes amb intel·ligència artificial dins l'aviació. L'Eric Besora, amb qui estem parlant, em va fer un vídeo des del seu compte d'Instagram A320cat i em va etiquetar. El vull posar per demostrar que hi ha creadors de proximitat en català i amb molt contingut contrastat. L'Eric explicava així els diversos graus. Després del vídeo el faré especular sobre el futur, a veure si es mulla. Què permet i què no permet que es faci amb intel·ligència artificial l'entitat que regula la seguretat aèria?
La intel·ligència artificial ha començat a canviar l'aviació, però fins on arribarà? Avui t'explico com EASA ha classificat els nivells d'intel·ligència artificial en l'aviació i també què es podrà fer, què no es podrà fer i sobretot com afectarà això a pilots, controladors i passatgers. Spoiler, els cotxes voladors autònoms a Europa encara tardaran forces anys a arribar. S'ha creat una escala amb 3 nivells on es defineix exactament fins on pot arribar la IA en l'aviació sense comprometre la seguretat. Nivell 1, IA que assisteix però no decideix. El subnivell 1 alfa es diu augmentació humana i es refereix a la IA que simplement ens ajuda a veure millor la informació. Pels pilots, podria marcar turbulència o zones de mal temps millor del que fan els nostres instruments ara. O també, en condicions de baixa visibilitat, ens podria avisar d'exactament on està la pista i obstacles al voltant. Pels controladors, podria servir per detectar conflictes potencials o organitzar millor les dades del radar. Aquest nivell no diu què has de fer, només millora el que veiem. El nivell 1 Bravo és el d'assistència cognitiva, i aquí la IA ja pot recomanar accions. Per exemple, pels pilots, ens podria recomanar canvis de velocitat o rutes diferents. Pels controladors, podria recomanar canvis d'altitud per millorar el flux total dels avions. En aquest nivell, la decisió final sempre és humana, sense excepció. Nivell 2. IA que treballa amb humans. El nivell 2 alfa és el de la cooperació. La IA ja pot actuar, però sempre amb supervisió directa. Per exemple, podria modificar paràmetres del vol per eficiència o des de la torre de control gestionar tràfics al terra directament. Sempre tenint en compte que el pilot o el controlador ho pot anul·lar directament. El subnivell 2 Bravo és el de la col·laboració, on la IA i l'humà comparteixen responsabilitat. Aquí la IA podria fer maniobres d'evasió, reordenar el trànsit en un sector que estigui col·lapsat o tenir en compte l'eficiència, el vent i les restriccions d'ATC per reordenar la ruta. Encara hi ha supervisió humana, però la IA aquí ja tindria més autoritat real. I arribem al nivell 3, el de IA autònoma. Al 3 alfa, la IA és autònoma, però l'humà encara té capacitat per anul·lar-la. La IA podria volar l'avió o gestionar el control del trànsit aeri, però els humans encara podríem canviar-ho. El nivell 3 Bravo seria el d'autonomia total, on la IA seria capaç de decidir i actuar sense intervenció humana. No us preocupeu, que EASA encara no permet ni estudiar el nivell 3. Vistes les categories, anem a veure què prohibeix EASA. La primera és que EASA només acceptarà la intel·ligència artificial en l'aviació si en cas de fallada d'aquesta té zero impacte en la seguretat. Això ja fa gairebé impossible que hi puguin haver IAs volant avions de manera autònoma. La segona cosa que prohibeix és la IA amb capacitat d'aprenentatge. Si una IA canvia mentre opera, no es pot certificar. Així que segurament veurem molta IA a l'aviació també. Sí, però arribarà pas a pas. Primer arribarà ajudant, després col·laborant, i si d'aquí molts anys la intel·ligència artificial és completament segura, pot ser que en algun moment arribés l'autonomia.
Popa, amb Mariola Dinarès.
Anem a jugar una mica. Un comandant vale. Especialitzat fent futurologia, eh? Deixa't anar. Ara no pensis en tècnicament si es pot o no, però vale. Tu com t'imagines el futur dels avions? Anirem amb avions sense pilot?
És molt difícil, per això que t'he dit. Aquestes tecnologies, encara que hi siguin a la vida real, a la vida quotidiana, tardaran molt temps a certificar-se per avions. En el moment en què surti un avió que pugui ser totalment autònom, que ja hem dit que estem parlant que la regulació serà a partir del 2050, potser passen 10, 15, 20 anys més, abans no hi ha un model d'avió que voli totalment autònom, no? Llavors s'hauria de veure si la gent hi puja o no hi puja i si les companyies el volen comprar o no el volen comprar.
Aprofito que tinc aquí un pilot per una cosa que fa temps que em neguiteja. Quina diferència hi hauria entre el cotxe volador i l'avió?
Clar, a mi és que això em va fer entrar aquesta pregunta, no? Perquè estan venent molt això dels cotxes voladors i entre ciutats i tal, i m'imagino que passarà una mica com els drons, que és que tindran una miqueta com una regulació específica per ells en algunes zones. Jo m'imagino que dins de les ciutats doncs hi haurà una regulació específica per cotxes voladors perquè puguin anar, però que fora de les ciutats la regulació que valdrà serà l'Agència Europea de Seguretat Aèria, que, com dic, encara no està pel tema.
Vosaltres cap a dalt, el cotxe volador més avall, el dron encara més avall, o sigui, això serà... S'ha d'organitzar tot això, no?
Clar, pensa que si tu et compres un dron a casa teva d'un DJI normal, els sensors que tenen ells i les coordenades en els seus mapes ja no et deixa acostar-te a un aeroport, per exemple, perquè té una zona limitadíssima. Si vols que s'acosti a l'aeroport, has de demanar un permís, i aquest permís genera un document oficial que se'ns envia a nosaltres i ens diu ei, en aquesta zona, en aquesta alçada, hi haurà un dron. Clar, si això s'ha de fer per cada un, és, imagina't amb els cotxes voladors i tal, seria una bestiesa. Jo imagino que el que faran al final serà això, no? Un cercle que envolti una ciutat i digui fins a un quilòmetre més enllà d'aquesta ciutat no pots sortir amb el cotxe volador. La diferència al final serà la distància que pot fer i la velocitat amb la que ho pot fer-ho, no? Jo veig més un cotxe volador, ho assimilo més a un taxi, que no a un avió a fer vols entre dues ciutats.
Què passa amb la proliferació de satèl·lits petits de comunicació que donen internet a zones rurals on no hi arriba el cablejat? Pot ser que un dia envaeixin també l'espai aeri, tots aquests satèl·lits? Cada vegada n'hi ha més, no?
Sí, cada vegada n'hi ha més, però és veritat que estan molt amunt, estan molt més amunt de que nosaltres anem. Pensa que els avions comercials pugen fins a màxim 15 quilòmetres. Els satèl·lits aquests encara queden molt més amunt. Sí que pot passar a vegades, hi va haver-hi un incident amb un avió que va xocar amb alguna cosa quan estava a 12 quilòmetres d'alçada, no? I es va dir que era ferralla espacial, no sé què i tal, i al final era una sonda meteorològica que havia pujat, s'havia descontrolat del lloc on havia d'anar, i va xocar contra un avió, no? Però els satèl·lits encara queden molt amunt. A no ser que caiguessin, no ho veig.
Pop-up amb Mariola Vinarès.
No es farà servir res amb intel·ligència artificial si en el moment en què això fallés vol dir que tingui un risc.
Eric Besora, seguiu-lo a X, a Instagram i a TikTok, és A320CAT, un gran divulgador aeri. Me'n vaig cap al centre de visió per computador a Cerdanyola. Avui aniré amb un cotxe autònom per l'autònoma. Primer vull parlar amb el director del CBC, Josep Lladós, a veure què em pensa de la mobilitat connectada, dels avions sense pilot, i el faré mirar molt més enllà i mullar-se. On arribaran primer els avions sense conductor? A les companyies elitistes o a les low cost?
Josep, quant temps falta perquè tots anem amb un cotxe autònom? Dies, mesos, anys?
Aquesta pregunta no m'atreveixo a contestar-la. Perquè tots hi anem, jo crec que falta molt. La tecnologia existeix ja, pràcticament. Hi ha vehicles autònoms, nosaltres en tenim un. Veiem per la televisió que les grans empreses, Teslas, Googles, totes aquestes, tenen vehicles autònoms. Però no és un tema només de que hi hagin vehicles que siguin capaços de conduir. És a dir, com fas la transició d'una ciutat, l'urbanisme, la senyalització, moltes coses, d'uns vehicles conduïts per persones a totalment autònoms, no? Com fas que coexisteixin? També com canvies el tràfic de les ciutats. Estem anant a ciutats cada vegada més, podríem dir, habitables. Per tant, jo no pensaria en una substitució de... Ens imaginem ara com anem pel carrer amb el nostre cotxe, que jo podré deixar anar les mans del volant però seguiré anant amb el meu cotxe, sinó segurament hem de pensar més en serveis públics de transport públic, autònoms, que això sí que jo crec que és molt més, ho tenim molt més a prop. Bé, de fet, ja hi ha metros o busos que van de manera autònoma amb un carril segregat. Això sí que jo crec que ho veurem força aviat.
Tu parlaves de la ciutat i a mi em sembla com més fàcil la ciutat que no el que heu fet vosaltres, no? Perquè vosaltres heu fet un prototip de vehicle sense conductor per l'àmbit rural, que moltes vegades ja sabem que a Catalunya hi ha zones fosques, és a dir, que hi ha zones sense cobertura. Això encara és més complicat, no?
Això va ser un projecte molt, molt xulo. El vehicle autònom rural com a servei, no com a... Què passa amb una persona gran que viu sola en un poble al Pirineu i ha d'anar al metge, o ha d'anar a la farmàcia, o ha d'anar a comprar, no? Podem tenir un servei de transport rural, un minibús... I aquest projecte va ser una prova de concepte d'agafem el vehicle autònom que ja tenim, diguem-ne, entrenat en entorns urbans, portem-lo al Pirineu, amb una pista de 8 quilòmetres, que no hi ha línies pintades, que hi ha animals que creuen que un dia neva, que tot canvia, no? Tot l'entorn canvia. Deies, no hi ha cobertura, no hi ha cobertura, efectivament. Per tant, volem que el vehicle sigui perfectament autònom, que només amb una càmera condueixi, no hi hagi connexió, wifi o el que sigui, no? I va ser un èxit en el sentit de ben fer que aquell vehicle conduís 8 quilòmetres per una pista de muntanya de manera totalment autònoma. Evidentment, això era una prova de concepte, no era ni un producte comercial, nosaltres som un centre de recerca, però, en certa manera, la llavor ja la tenim, no? És a dir, és possible pensar, potser a 20 anys vista, però és possible pensar que les persones podran viure en entorns rurals tenint serveis de transport com aquests, que no hagin de trucar al taxi cada vegada que s'hagin de moure, diguem.
O hi ha avions, avions sense conductor.
Avions sense conductor, potser inclús abans que els cotxes, no? És més fàcil, clar, els avions en el... tenen una ruta, allà no hi ha trànsit, no s'ha de parar perquè passi el vianant.
I estem preparats per dir, podem anar a veure la cabina del pilot, obrir la porta i que no hi hagi ningú?
Aquest segurament és un altre tema. És a dir, estem preparats perquè aquestes innovacions, que segurament tècnicament són viables com a persones humanes, estem preparats perquè el nostre esquema mental les accepti?
Tu què creus que l'avió sense conductor el farien primer? Les companyies low cost o les superelitistes?
No t'ho sé dir. Probablement és més car, així d'entrada. Jo estic pensant més en potser en una elitista, com dius, per un tema més inclús d'imatge, d'imatge tecnològica i tot això, no? I que no una low cost que si a sobre passa alguna cosa no vegis, no? Jo ho veig més d'entrada. Clar, també, probablement ara mateix és més barat tenir una persona i ja està, amb la tecnologia de tota la vida, que no tot el que has de posar per assegurar que aquella persona no hi és. En qualsevol cas hi ha d'haver una transició, igual que el vehicle autònom. Doncs avui en dia els vehicles autònoms són autònoms, però sempre pots passar el mode manual, no? I tu pots anar, si vols, dormint, però el volant és allà i sempre pots acabar agafant el volant. Jo li dic a la meva mare que demà pujarà un avió i no hi ha ningú, segurament dirà, no, jo no pujo.
Pop-up. Divulgació digital que connecta amb la vida real.
La mare del director del CBC, Josep Lladós, potser no pujarà a un avió sense conductor, però jo m'atreveixo a pujar en el cotxe autònom i vaig amb tota la seguretat, perquè Antonio López Peña és catedràtic de Ciències de la Computació a la UAB, també es crea Acadèmia i el Centre de Visió per Computació és l'investigador principal de conducció autònoma. El seu ajudant és un postdoctoral, en Biel Vilallonga, que és de darrere amb una pantalla. Fa un soroll brutal aquest garatge. L'Antonio obre la maleta del cotxe i sorpresa. Sembla un centre de dades. Quanta maquinària. Pujo a un cotxe autònom.
Esto es muy aparatoso porque este coche es de Volkswagen y lo han ido utilizando en distintos proyectos. Entonces, en cada proyecto supongo que han ido añadiendo algo nuevo y se añade pero no se quita. Lo nuestro es esto de aquí. Bueno, ya podéis subir. Pues nos ponemos los cinturones todos. Bueno, antes de salir, el sistema nuestro utiliza estas dos cámaras que hay aquí y una que hay en el logo, o más o menos por ahí, frontal, la típica del aparcamiento. Y por tanto tenemos un ángulo de vista frontal, no tenemos los laterales. Entonces, si llegamos a una intersección y veo que hay algún vehículo que puede interferir en la trayectoria, cogeré yo el control. En la autónoma podemos hacer estas pruebas, porque tenemos autorización y no es un coche sin conductor, ya que voy yo de conductor de seguridad, ¿vale? Que hemos hecho cursos especializados y todo esto para hacerlo, ¿no? No puede ponerse en este asiento cualquiera, es seguro. Además, el coche va a una velocidad máxima de 30, que es el máximo de la autónoma. Otra cosa es que nadie lo respeta, pero nosotros tenemos que hacer que el coche lo respete, porque si no sería el colmo, ¿no?
Bueno, perquè fa una idea, és un cotxe normal, és un Volkswagen, sí, sí. Que aquí l'airbag, el tal, vull dir que és normal i llavors tunejat perquè sigui...
Sí, más que tuneado, es más sofisticado que tunear, pero sí, digamos adaptado para que pueda hacer dos cosas. Una, recibir comandos de conducción de una máquina, o sea, hacer conducción autónoma, y otra, durante ese proceso, permitir que si el conductor tiene que intervenir, el conductor de seguridad, inmediatamente tome el control sobre el coche por encima de cualquier otro comando que venga de la IA o lo que sea. Y este coche ya ha hecho muchísimos kilómetros por sitios más complicados que la autónoma en términos de seguridad.
Doncs va, quan vulguis. Jo estic, em sento segura ara.
Vale, pues vamos a la primera. Ya te indicaré cuando lo pongo en modo autónomo. Es un poco un modelo de los primeros, ¿eh? No es un coche eléctrico que pueda recargar en muy, muy poco tiempo. Es un coche que tiene creo que unos 10 años.
Bueno, de ser dels primers elèctrics.
Bueno, ahora este con el perro, pues sin paso de cebra, mirando el móvil con un perro. O sea, es el prototipo de despistado. Aquí sí que lo he cogido yo. No me he fiado. Si no lo veo 100% claro, lo cojo. Hay que tener en cuenta que esto que estáis viendo hace 5 o 6 años no éramos capaces de hacer ni el 5%. Siempre explico que nosotros, como no tenemos mucho tiempo, no preparamos demos. El que viene el día X a ver el coche prueba el modelo que estamos probando ese día, sea cual sea. Entonces, este modelo, cuando digo el modelo, es la inteligencia artificial. Hoy tenemos una inteligencia artificial que lo que hace es buscar el hueco por el que pasar. Entonces, si no veo ningún hueco, lo voy a tener que frenar yo, porque no le hemos puesto eso porque queremos ver qué pasa. No sabemos distancias, ¿eh? O sea, no le ha dicho gira en 10 metros o algo así, sino simplemente que gire cuando pueda, ya está. Este modelo que usamos nosotros está entrenado por imitación. Por ejemplo, vas a ver aquí que ahora va a frenar un poco seguramente, o debería, porque hay este speed bumper que se llama. Tengo la manía del inglés.
¿Por qué? ¿Cómo se dice en inglés?
Speed bumper. Entonces, el paso de cebra este que era elevado también ha frenado y luego ha seguido. Pero todo esto es porque está imitando como nosotros hemos conducido en situaciones similares. Pero el modelo este explícitamente no sabe ni qué es un coche, ni qué es un peatón, ni qué es un badén, ni qué es un paso de cebra, ni qué es una línea de carril. Aprende lo que necesita percibir para cumplir la tarea de conducir. Aquí, mira, esto es complicado, es una curva bastante complicada.
¿Has hagut d'ajudar-lo una mica?
No, si yo lo toco es mío. No se puede ayudar un poco o mucho o no. O lo tomas o no lo tomas. Aquí.
Veus, aquí no l'ha vist.
No, es lo que te comentaba antes. Este modelo no está preparado para eso. Si esta persona no hubiera aparecido tan de repente...
Sí, de fet no ha mirat, ¿eh? Anàvem als cascos i ha passat directament.
La hubiera esquivado buscando el hueco. Pero como ha aparecido tan de repente, no tiene tiempo. Mira, voy a cogerlo porque están aquí...
I és ràpid, no? Passar de la conducció autònoma a la conducció?
Sí, claro, porque si tienes que reaccionar, ha de ser instantáneo.
Mira, ara anem cap a la meva facultat. Mira, totes les xerrades que parles de la intel·ligència artificial, quan dius preguntes del públic, sempre surt la típica persona que diu clar, però si en un cotxe sense conductor hi ha un accident, de qui és la culpa? És un clàssic, eh? O sigui, tothom està preocupat amb aquest tema.
Jo les remito a los abogados. Fui incluso a un workshop una vez y no me quedó muy claro el tema.
¿O que no está claro?
Ellos parecían tenerlo claro. Pero...
Diuen que es la gent que programeu.
Sí, hombre, lo que faltaba. No.
Siempre darrere de la IA hi ha una persona.
Una persona, no. En realidad hay muchas personas, pero muchas, muchas.
¿Qué aporta?
Hay un alto porcentaje de accidentes que son por error humano, debido a cuestiones como somnolencia... haber bebido... Imaginemos no ya que el coche autónomo sea perfecto, sino imaginemos a un conductor bueno y ese coche es capaz de conducir igual que ese conductor bueno, ¿de acuerdo? Aunque pudiera fallar, porque el conductor bueno también puede fallar. En ese momento ya va a ser mejor que el conductor, porque lo que no le va a pasar es que se distraiga, que se duerma o que beba, digamos. A iguales capacidades de conducción, ya el coche autónomo es mejor porque no va a tener los problemas que derivan en el error humano. Cuanto más coches autónomos y conectados haya, la conducción globalmente será más eficiente, ¿no? Por ejemplo, con el efecto acordeón en las autopistas o carreteras, que dices, si no hay nada que obstaculice el tráfico, es simplemente este efecto acordeón. Todo esto en una conducción donde los coches también se hablen entre ellos y estén optimizados para ser eficaz, ese tipo de problemas tampoco lo habrá. Si te fijas, ahora esos espectáculos de drones que hay, que hacen figuras que dices, madre mía, ¿no? Pues eso es porque están coordinados. Entonces la conducción será un poco así, ¿no? Si tú consigues que vayan todos coordinados, pues será más eficiente. Lo que pasa es que eso es cuando sean todos autónomos, ¿sí? Muy bien.
Bueno, súper. Antonio, moltíssimes gràcies als dos, gràcies. I ja tornaré quan ja no l'hagis d'agafar gens.
Esto se lo vamos a dejar a los jóvenes, ¿eh?
Pop-up amb Mariola Vinarès.
Quin futur més fascinant. Quantes coses ens queden encara per viure. Avui amb l'expertesa d'Antonio López Peña, Eric Besora, Josep Lladós, Ficció Pop-Up amb les veus de David Bagés, Alma Alonso i les veus sintètiques de Heidini.net, guió d'Emma Mussoll i muntatge de Joan Arenyes, producció de Júlia Estals i us ha parlat Mariola Dinarès. Una ciutat pot ser molt més segura i ordenada si només hi circulen vehicles sense conductor. Però i les bicis? I les motos? Una moto autònoma? Va, sigues tu el primer a provar-la. Només de pensar-ho ja em peta el cervell. En fi, molta sort.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.